Bona tarda, són les 6.
Punt i seguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. En Pere Juventí Balcells.
Article 47 de la Constitució espanyola. Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Aquest article de la Carta Magna és tota una declaració d'intencions que sovint no es compleix. Aquí a Catalunya dues persones van morir no fa masses dies en una barraca a la llera del riu Besòs mentre s'intentaven escalfar. Tampoc fa massa que una família sencera amb nens petits a càrrec van morir en un incendi en un infrahabitatge a la ciutat de Barcelona. Són situacions extremes que ens demostren que hi ha molts veïns que no tenen un lloc digne on viure. Al mínim, un sostre on viure. Precisament avui us estem explicant qui s'encarregarà de construir habitatge públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, empreses que tenen capacitat per construir 4.000 habitatges, però que tenen unes arrels dubtoses. No deixa de semblar paradoxal que aquells que compraven pisos embargats siguin els que ara construeixen pisos públics de protecció social. Ens hauria de fer reflexionar i molt. Li preguntarem d'aquí una estona a Xavier Vilajoana, de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya. I comencem amb els titulars. La Junta Electoral ordena que retiri l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà, després que hagi estat condemnat per desobediència per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ara la pilota recau sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha de decidir si li retira l'escó o desobeeix la instrucció.
Aquesta mitjanit s'aixeca el toc de queda. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la responsabilitat a poques hores que caigui la mesura.
Elena ha recordat que continua vigent la limitació de 10 persones en reunions socials i hi haurà desplegaments policials per vetllar pel compliment de les restriccions.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos presentats contra els indults concedits pel govern espanyol als líders independentistes condemnats per la causa de l'1 d'octubre.
L'alt tribunal ha decidit per majoria estimar les al·legacions prèvies formulades per l'advocacia de l'Estat.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ja és a Bilbao per disputar aquest vespre a 2:15 el partit de vuitens de la Copa del Rei contra l'Atlètic.
Memphis Depay no ha viatjat amb l'equip a causa d'una sobrecàrrega a la cuixa esquerra. Tampoc ho ha fet Dembélé, que sembla que es compliquen les relacions amb el club per la seva renovació.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat de la jornada, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Pere, bona tarda. La situació meteorològica continua indicant nuvolositat entre variable i abundant, sobretot a la costa central, sud de la Costa Brava i nord de la costa de Tarragona. I, per altra banda, també núvols bastant abundants cap al vessant nord del Pirineu. Aquests núvols, tant els de la costa com els del Pirineu, al llarg d'aquesta tarda poden deixar escapar algun ruixat de caràcter dispers, que al Pirineu serà en forma de neu al vessant nord per damunt dels 800 metres d'alçada. La resta, nuvolositat variable, però amb grans clarianes, entra també la tramuntana al nord de la Costa Brava i també ho farà amb el pas de les hores el vent de mestral al sud de Catalunya. De cara a demà hem de parlar de nuvolositat variable, temperatures que baixaran respecte a les de 8, a les mínimes com les màximes, i el cap de setmana tornarà a ser assolellat, més fred i amb bancs de boira matinal a les comarques de l'interior.
Us estem explicant avui des de Ràdio Estel. L'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona construiran 4.500 habitatges de lloguer social amb una unió d'empreses on participa, entre d'altres, un fons d'inversió que ha estat finançant assentaments extremistes jueus a Cisjordània. En aquests fons també hi ha empreses vinculades en el seu moment a adquirir milers de pisos embargats pels bancs.
En una entrevista al programa al matí a Ràdio Estel, el gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón, ha lamentat que el que fan aquestes empreses amb l'actual regulació estatal s'escapa del seu control.
Las dos cotizan en bolsa y es la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que tiene que hacer el control de quién compra y quién vende las acciones de esas dos mercantiles, controles que se hacen. No nos corresponde a nosotros fiscalizar la labor que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hay una presunción de legalidad y veracidad en las actuaciones de esta comisión. Nosotros lo que sí hicimos, que era lo que nos correspondía al área metropolitana y al ayuntamiento, es exigir una serie de cuestiones en la licitación. Entre otras, había una cláusula en la que había que acreditar que no se incumplía ninguna legislación ni urbanística ni de vivienda, ni en Cataluña ni en el Estado español.
El gerent d'habitatge del Consistori barceloní ha defensat que el que es prioritza des de l'Ajuntament és la construcció d'habitatge i que les entitats socials, cooperatives i societats mercantils que vulguin participar-hi són benvingudes.
Sobre aquesta qüestió també n'ha parlat a l'Estel Migdia. Carme Trilla i és presidenta de la Fundació Habitat 3 i experta en habitatge.
Trilla considera que el més important és com seran els pisos públics.
Els recursos financers provinguin de determinats orígens, doncs, bueno, evidentment, això és una cosa que s'ha de vigilar, evidentment, però, esclar, això és de vegades difícil de poder preveure a l'avançada. Aquí el que és molt important és com seran aquests habitatges, finalment, que seran totalment públics i, sobretot, que seran protegits per sempre. Han de ser protegits per sempre, no han d'entrar en un mercat especulatiu.
Trilla ha remarcat que el més important per incrementar el parc d'habitatge públic a Barcelona i l'àrea metropolitana és que les administracions ho planifiquin i creïn les eines perquè es pugui construir, perquè en comparació amb altres capitals europees aquí estem molt endarrerits.
I a aquesta hora de la tarda podem parlar amb Xavier Vilajoana, de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, avui a Ràdio Estel estem explicant qui ha guanyat el concurs i, per tant, construirà els més de 4.500 habitatges que l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana volen construir per destinar a lloguer social. Darrere d'aquestes empreses guanyadores hi ha un passat certament complicat. No sé com veuen des de l'Associació de Promotors de Catalunya. És ètic que aquest tipus d'empreses es dediquin a fer habitatge públic?
A veure, al final l'objectiu és que el país tingui els habitatges públics o publicoprivats o aquells tipus d'habitatges que als quals la gent hi pugui accedir. Per tant, al final són uns habitatges que aniran destinats a la gent, doncs, que per rentes no puguin assolir certs lloguers, i des d'aquest punt de vista ho trobem positiu. De fet, creiem que les col·laboracions públiques privades en tots els àmbits i en el sector de l'habitatge també són imprescindibles.
En qualsevol cas, resulta paradoxal que darrere d'aquestes empreses guanyadores n'hi hagi alguna que comprava habitatge justament embargat per bancs. És una mica aquest peix que es mossega a la cua, no?
A veure, al final, nosaltres som del parer que el que és important és que l'objectiu, que al final és posar a l'abast de la gent habitatge, diguéssim, assequible, doncs es consumi i es faci. Si aquesta és la manera, al final nosaltres ens agrada posar el focus en l'objecte i no en el subjecte, no? En aquest cas, de fet, al final les praxis de cada empresa en el seu passat o actual és un tema que nosaltres poc hi podem dir. El que insisteixo és important és que per fi s'hagi posat fil a l'agulla i que per fi es facin els habitatges públics i assequibles que la societat necessita.
El que està clar, senyor Vilajoana, és que poques promotores poden arribar a construir 4.500 habitatges. Estem parlant de promotores que tenen un gran capital. No sé si es podria haver fet d'una altra manera aquest procés, donant-ho a constructors que poguessin fer promocions més petites.
A veure, és complicat, perquè al final la construcció dels habitatges, el sector promotor-constructor, és un sector intensiu en capital. Aquí, a Marroc, a Europa, a tot el món. És a dir, malauradament o no, costa molt i es necessiten molts diners per aixecar edificis i fer habitatges. Per tant, el requeriment econòmic és real. A partir d'aquí, aquí n'hi ha, bueno, són 4.500 habitatges, però bé, hi ha potencial per fer-ne molts més. Ara, amb la nova llei que s'ha aprovat, doncs, els ajuntaments i amb els fons Next Generation, doncs, cada municipi, doncs aquells sols que tingui disponibles, doncs, haurà d'afanyar-se a posar-los a disposició i concursar-los perquè els petits promotors i mitjans, doncs, puguin accedir a aquest tipus de sols amb dret de superfície per fer-ne habitatge assequible de lloguer. Al final és una manera de guanyar amb eficiència i temps, sobretot, perquè jo crec que portem un retard massa important en la producció d'aquest tipus d'habitatges. I si això ha de suposar, doncs, una accelerada en aquest sentit, crec que és positiu per tots.
I certament estem vivint una crisi habitacional, a ningú se li escapa. Com veuen des de la seva associació també els darrers canvis legislatius que estan havent en matèria d'habitatge aquí a Catalunya i també pel que fa a l'estat espanyol?
A veure, els últims anys hem tingut uns canvis legislatius massa constants. És a dir, el sector de l'habitatge és un segment que té un procés de maduració de mig-llarg plaç. Per tant, entenem que el que s'ha de fer és legislar tenint en compte això, no?, precisament, mirant al mig i al llarg plaç. I jo crec que hi ha moltes decisions que s'han pres a nivell legislatiu que només han mirat el curtplacisme. I això creiem que estratègicament és un error. A partir d'aquí, perquè ens fem una idea, el sector promotor-constructor d'aquest país ha construït en els últims anys el 80% dels habitatges de protecció oficial que s'han fet. Per tant, és un sector que des d'aquest punt de vista els nostres associats, nosaltres tenim associats del tercer sector, públics, privats, cooperatives, grans, petits, mitjans, i tots ells ens hem dedicat en algun moment a fer habitatge de protecció oficial. Vull dir, som un sector que des d'aquest punt de vista som socialment molt responsables, no ens fa cap por, i ho hem defensat sempre, que s'havien de fer més habitatges de protecció oficial. El que sí que ens hem queixat de vegades és la fórmula com s'ha vehiculat aquest tipus d'habitatges, en el sentit de que no ens han tingut en compte a l'hora de legislar, quan, com s'ha vist, la màquina una mica productiva, que és un sector, vull recordar, molt productiu i que crea valor, doncs no se'ns ha tingut en compte, i aquesta és una de les nostres reclamacions i bueno, que hem fet a totes les administracions competents.
Doncs amb aquest reclam ens quedem. Xavier Villajoana, president de l'Associació de Promotors de Catalunya, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies. A reveure.
La Junta Electoral ordena que retiri l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà, després que hagi estat condemnat per desobediència per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'òrgan electoral s'ha reunit avui i en el seu escrit demana que se li retiri l'escó i en lloc seu es nomeni el pròxim candidat a les llistes. Recordem que Juvillà està condemnat per desobediència per no haver retirat els llaços grocs de la finestra del seu despatx de l'Ajuntament de Lleida quan era regidor. Ara la pilota recau sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha de decidir si acata l'ordre o si la desobeix i li retira l'acte. El cas és el mateix en què es va trobar l'expresident del Parlament, Roger Torrent, fa 2 anys, amb Quim Torra. Aleshores, Torrent va decidir respectar la petició de la Junta Electoral i retirar l'escó a l'expresident de la Generalitat.
I el Suprem ha rebutjat els recursos contra els indults als líders independentistes. El Tribunal considera que cap de les persones que els van presentar estaven legitimats per fer-ho.
Els recursos els havien presentat l'entitat Convivència Cívica Catalana i els líders de Ciutadans Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo Saavedra. Vox i els diputats del PP, Alejandro Fernández, Santi Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian i Lorena Roldán, així com l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Ara els signants del recursos encara podran presentar un recurs de súplica.
I encara als tribunals, l'Audiència de Barcelona diu al jutjat d'instrucció número 13 que resolgui la petició per unificar en una sola causa les dues investigacions obertes contra exalts càrrecs del govern per organitzar l'1 d'octubre i per l'acció exterior de la Generalitat.
Les defenses d'alguns dels acusats ho han demanat perquè el jutjat número 18 està investigant alguns alts càrrecs d'acció exterior com Aleix Villatoro o Albert Royo. El magistrat del número 13 va dir que qui ho havia de decidir a l'audiència, però ara el Tribunal Provincial li torna la pilota i diu que sigui ell qui prengui la decisió. Els advocats dels alts càrrecs consideren que no es pot fragmentar artificialment la causa i jutjar-los dues vegades pels mateixos fets. La Fiscalia també està a favor d'unificar totes les causes en un sol tribunal.
Justament sobre les despeses de l'acció exterior de la Generalitat, el Tribunal de Comptes ha decidit arxivar el cas per a 2 exalts càrrecs. En aquest cas, els investigats van aportar 6.500 euros que els reclamaven.
Xifres que queden lluny de les quantitats que es van reclamar a altres exalts càrrecs del govern, ja que l'òrgan exigeix fins a 5,4 milions d'euros de fiança a 34 persones. 6 d'ells no es van acollir als avals de l'Institut Català de Finances, van abonar les quantitats corresponents i no es van veure afectades per l'ordre d'embargament.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investigarà la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per malversació de fons públics i desobediència. La causa prové justament del jutjat d'instrucció número 13.
S'acumularà la ja oberta contra els diputats d'Esquerra Republicana Josep Lluís Salvador i Josep Maria Jové, també exalts càrrecs del govern el 2017. Ara la magistrada instructora podrà interrogar Garriga i acabar la instrucció. El TCJ rebutja arxivar la causa com demanava la defensa i considera que Garriga va intervenir en la creació d'un col center per a diversos processos electorals, entre els quals hi hauria el referèndum de l'1 d'octubre. L'actual consellera de Cultura hauria signat l'adjudicació de 4 contractes menors i també hauria aconseguit la cessió de diverses naus industrials per emmagatzemar la documentació electoral.
El govern espanyol s'obre a recollir propostes de les autonomies per ampliar el topall del bo jove al lloguer sobre els 600 euros, per sobre dels 600 euros d'un dia.
Estudiarà amb les autonomies quines són les circumstàncies de cada territori per valorar si s'ha d'ampliar el topall per sobre dels 500 euros o fins i tot dels 900.
I tornem a parlar de tribunals. El Tribunal General de la Unió Europea celebrarà demà una vista judicial a Luxemburg per un recurs interposat dels diputats eurodiputats de Junts per Carles Puigdemont i Toni Comín contra el veto inicial del Parlament Europeu a reconèixer el seu escó quan Antoni Tajani era president de l'Eurocambra.
El 2019 tots dos van denunciar que Tajani no els hagués acceptat com a eurodiputats malgrat haver guanyat les eleccions. Si bé més tard, arran d'una sentència del cas, el seu escó va ser reconegut, els dos polítics han decidit mantenir el recurs per denunciar que es van vulnerar els seus drets polítics.
Aquesta mitjanit s'aixeca el toc de queda. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, fa una crida a la responsabilitat a poques hores que aquesta mesura caigui.
També ha recordat que continua vigent la limitació de 10 persones en reunions socials i que hi haurà desplegaments policials per vetllar pel compliment de les restriccions.
La prohibició de la limitació de trobades de més de 10 persones està encara vigent. Per tant, no es poden fer trobades a més de 10 persones. Sempre que hi ha una situació nova, doncs hi ha uns dispositius específics per cada moment. I, naturalment, en coordinació sempre amb les policies locals.
El confinament nocturn s'acaba avui a la mitjanit i, per tant, es podrà sortir d'una a sis de la matinada en aquells municipis on estava en vigor. La resta de mesures, com el tancament de l'oci nocturn o l'ús del certificat Covid, es mantenen.
Tot i aixecar el toc de queda, Salut considera que ara mateix no és el moment de tornar a reobrir l'oci nocturn.
Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
¿Las dadas son comparables? No, porque estén asimilant, estén apuntant, estén incluent tota una sèrie de diagnòstics que abans no tenien. Mm-hmm. Por lo tant, vull dir, és difícil de valorar, però sí que hi ha alguns signes que ens indiquen aquesta desaceleració, que anem una miqueta cap a millor.
Tot i així, Cabezas considera que hi ha senyals d'una desacceleració de la pandèmia i ha deixat la decisió en mans del Procicat.
El Departament d'Educació permetrà que professors de secundària facin classe a primària en les escoles concertades si és necessari per cobrir les baixes per Covid.
La conselleria treballa en aquesta resolució que podria estar a punt en 48 hores, en dos dies, segons ha explicat aquest matí el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Tot i així, des del sindicat de professors USTEC consideren que s'hauria de tornar al protocol inicial i que Educació hauria d'haver actuat d'una altra manera per tal d'afrontar la situació. Ho ha explicat la portaveu nacional d'USTEC, Yolanda Segura, en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ja hi havia un alt nombre de baixes laborals, amb tot el que suposa baixes laborals, vol dir doncs, baixes mèdiques que han de tramitar els CAPs, etcètera, que ja estaven en els diferents sectors. Era evident que això es traslladaria a les escoles, i més si tu, quan obres les escoles, no fas uns cribatges preventius per evitar que els positius que s'hagin produït durant les festes no entrin als centres educatius. Com a mínim, aquests positius no haguessin produït tots els contagis que s'han produït ara.
En 9 dies, Educació ha nomenat més de 8.000 substituts a l'escola pública. Actualment hi ha 100.000 alumnes confinats i 11.500 docents i personal d'administració i serveis.
Precisament en declaracions a Ràdio Estel, la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lídia Gasull, ha demanat al Departament d'Educació que deixi de marejar les famílies i apliqui un protocol clar a les escoles.
Ho ha dit en una entrevista a l'Estel Migdia, on també ha explicat que cada dia reben trucades de famílies que tenen dubtes sobre el protocol establert i que és un caos.
Estem intentant acompanyar les AFA i a les famílies en tots aquests dubtes que tenen, però sí que demanem al Departament d'Educació que intenti, si us plau, tenir més clars els protocols i que aposti per una mesura i que amb aquesta mesura la mantingui en el temps, més que res perquè al final ja no sabem molt bé què és el que està passant.
Actualment hi ha 100.000 alumnes confinats i 11.500 docents i personal d'administració i serveis a casa seva. Educació ha anunciat que en 48 hores autoritzarà els professors de secundària perquè puguin fer classes a primària.
La Vall d'Aran registra un terratrèmol de magnitud 2,8. S'ha pogut notar quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda a la zona epicentral que s'ha situat al sud de la comarca.
Segons ha detallat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Protecció Civil, el terratrèmol ha tingut l'epicentre al sud de la comarca, prop de la boca sud del túnel de Viella. No hi ha constància de cap afectació ni danys.
Els amarradors del port de Barcelona han desconvocat la vaga fins a dissabte al matí, després d'arribar a un principi d'acord amb la direcció de l'empresa Amarres de Barcelona.
Segons fonts sindicals, encara s'està treballant en la redacció d'aquest document i el divendres a la tarda se sotmetrà a votació en assemblea. En cas que els treballadors no acceptin l'acord, tornarien a la vaga el cap de setmana. Empresa i sindicats han acostat posicions en l'augment salarial i en que hi hagi més treballadors en les operacions d'amarrament. L'objectiu dels sindicats és acabar amb la doble escala salarial dels treballadors.
I novetats en el cas dels Beagles. El Consell de l'Advocacia Catalana ha instat a la Universitat de Barcelona que rescindeixi el contracte amb Vivotècnia.
La corporació ha indicat que l'empresa està sent investigada judicialment arran de suposades pràctiques de maltractament animal comeses en els seus laboratoris. Davant d'aquests antecedents, el Consell exigeix l'alliberament dels cadells com a mesura cautelar i demana que un cop rescindit el contracte es posin en adopció. L'experiment amb 32 gossos d'aquesta raça previst al Parc Científic de Barcelona es trasllada a Madrid i la Generalitat ha demanat informació sobre l'empresa a la comunitat madrilenya per assegurar-se que compleix amb els requisits.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha impulsat el grup de treball per acompanyar les víctimes de casos d'abús sexual o assetjament sexual a la ciutat.
El síndic David Bondia veu un cert desemparament cap a les víctimes que en parlen. Per això han tirat endavant un grup amb institucions, moviments socials i professionals de l'advocacia, el periodisme o la psicologia, perquè les persones que han patit abusos o assetjament tinguin un marc de referència.
Punt i seguit.
I ha sigut un novembre de rècord a Catalunya pel que fa a la compra-venda d'habitatges. Si es compara al mateix mes abans de la pandèmia, la variació és d'un 24% més.
El novembre passat es van firmar prop de 7.500 operacions de compra-venda d'habitatges, que representa un 17% més respecte al 2020. Es tracta de la dada més alta en aquest mes de la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística. El que s'ha disparat és, sobretot, la compra-venda d'obra nova.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça es juga avui el seu futur a la Copa del Rei davant l'Atlètic de Bilbao, un Barça que ha inscrit a Nico González al primer equip.
Tot i que el jove ja havia disputat 23 partits amb el primer equip, encara comptava amb la fitxa del Barça B, avui ja s'ha fet oficial, i finalment portarà el dorsal 14, que és el que deixa Coutinho. Pel que fa al partit, el Barça intentarà aconseguir el passi a quarts de final a un camp molt complicat com és Sant Mamés. Qui no ha viatjat amb l'equip és Memphis Depay, a causa d'una sobrecàrrega a la cuixa esquerra. Tampoc ho ha fet Dembélé. Xavi ja es va mostrar molest en la roda de premsa previ al partit per com avançava la seva renovació i no l'ha inclòs a la llista de convocats. De fet, la directiva ha convidat a marxar el jugador francès. Així ho ha explicat el director de futbol, Mateu Alemany.
Se n'han fet diferents ofertes, hem estat molt damunt d'aquest tema, jo crec que estem més que suficient perquè el jugador hagi decidit el que considera el seu futur. Estan 11 dies del tancament del plaç. Entenem que el jugador ja ha decidit no continuar i se li ha comunicat. Nosaltres volem jugadors compromesos amb el Barça i amb el futur del Barça i, per tant, ell ha de sortir i hauria de sortir per bé d'ell i per bé del Barça el més aviat possible.
De fet, el jugador s'ha pronunciat fa just uns minuts, ho ha fet a través de les seves xarxes socials, on ha dit que està 100% entregat amb l'equip i en guanyar, contradient així les paraules d'Alemany, i assegura que no cedirà a cap xantatge. Estarem molt pendents de com evoluciona tot plegat.
Una situació que no ha agradat a l'Associació de Futbolistes Espanyols, que han avisat que el club podria estar cometent un delicte pressionant el jugador d'aquesta manera.
En un comunicat, l'AFE ha avisat textualment que si el jugador estigués sota una pressió per doblegar la seva voluntat amb l'equip i es produïssin declaracions públiques fent evident això, s'estaria davant d'una actuació il·legal per part del club. També destaquen que aquestes situacions poden devaluar la imatge del jugador i afectar, per tant, el seu caixet esportiu de forma negativa per futures contractacions.
Avui també és el torn del Real Madrid, que juga a l'eliminatòria davant l'Elx.
Un Madrid amb els ànims ben alts després de guanyar la Supercopa d'Espanya la setmana passada. Per la trobada, Ancelotti no comptarà amb Courtois, Militao i tampoc amb Benzema, però sí que recupera Bale i Hazard. El partit és en uns minuts, ara a les 7 de la tarda. Encara amb la Copa, recordem que ahir la Real Societat va eliminar l'Atlètic de Madrid després de superar-los per 2-0.
L'Espanyol ha presentat aquest migdia el nou fitxatge Toni Villena.
Avui s'ha presentat oficialment aquest nou migcampista de l'equip blanquiblau cedit del Krasnodar amb opció a compra fins a final de temporada. Un jugador que ja va estar a l'esfera de l'Espanyol l'any 2016 i que ve per reforçar el joc en atac. Un fitxatge que podria ser l'únic, ja que el director esportiu blanquiblau ha declarat avui en roda de premsa que per ara no els queda límit salarial i que hi hauria d'haver-hi sortides per afrontar nous fitxatges. Tot i així, no descarta cap operació de cara a les últimes setmanes del mercat d'hivern.
El Barça de bàsquet ha disputat avui una nova jornada de l'Eurolliga davant l'Unix Kazan.
De fet, el partit s'està jugant en aquests moments a la pista de l'Unix. Un partit molt igualat des de l'inici. Els blaugranes acabaven el primer quart perdent, 3 punts per sota, 17 a 14, però sí que han reaccionat una mica i han arribat al descans 31 a 35. La segona part segueix una mica la mateixa dinàmica. Ara mateix s'està a punt de finalitzar el tercer quart i el marcador és de 49 a 46 a favor dels locals, que són l'Unix Kazan. Estarem pendents de com acaba aquest partit.
I a l'Open d'Austràlia no hi ha hagut sorpreses i el número 2 del món, Medvedev, ha passat ronda.
Medvedev ha necessitat 4 sets per fer-se amb el partit contra Kyrgios. Els primers enfrontaments de la tercera ronda comencen aquesta matinada que ve amb els partits de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz i Pablo Carreño. En el quadre femení podrem veure el partit de la catalana Paula Badosa i també el de Núria Parrizas. Un quadre femení que ja no tindrà Garbiñe Muguruza, que ha estat eliminada aquesta passada matinada després de perdre en 2 sets davant la francesa Alice Cornet.
I en motor, aquest matí ha començat la nova temporada mundial de ral·lis.
La primera prova es disputa des d'avui i fins diumenge a Mònaco. El ral·li de Monte Carlo s'ha obert amb l'habitual shakedown, on Sebastián Ogier ha estat el més ràpid, només mig segon per sobre de Sebastián Loeb. El primer tram es correrà aquest vespre a les 8:15 i l'únic pilot espanyol que hi participa és Esteban Ballín, que ha reunit el pressupost necessari per córrer amb un Renault Clio Rally 5. La novetat d'aquesta temporada, cal destacar que és la primera vegada que es podrà córrer amb cotxes híbrids.
Avui, 20 de gener, no podem deixar de pensar en aquesta cançó de l'Oreja de Van Gogh, que amb ella acabem, i li enviem una forta abraçada a la nostra companya Diana Silva. A la producció hem tingut en Ferran Capdevila i a la tècnica la Paula Moreno. Més informació als butlletins horaris i web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a 8:15 del vespre, Viure en Salut. Un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els dissabtes a 8:15 del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.